12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat.
Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 12. Us informa Júlia Julbe. El govern ha presentat l'avantprojecte de llei de residus que aposta per prohibir els envasos de plàstic innecessaris i els productes d'un sol ús. Una norma ambiciosa, però que quedarà en mans del Parlament que surti de les eleccions del 12 de maig. Més detalls. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Tot i que res garanteix que el text s'aprovi, el conseller d'Acció Climàtica ha reivindicat el consens de la norma amb els responsables del sector i espera que els partits hi donin llum verd al Parlament.
Sempre diem el mateix. Si és una llei que té el consens de tot el sector, una llei que els partits polítics també han vist l'esborrany quan el treballàvem, pot passar que durant el tràmit del parlamentari hi hagi matisos, però sent una llei consensuada amb tot el sector, jo crec que és difícil que algú s'atreveixi a no aprovar-la.
La nova llei de residus de Catalunya pretén prohibir els envasos d'un sol ús tant a restaurants com a hotels. També aposta per fomentar els envasos retornables als supermercats, així com les borilles de les cigarretes, i prohibir l'ús de productes tòxics per fabricar bolquers i compreses.
Moltes gràcies, Pau. Més qüestions. El candidat del Partit Popular a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, veu inviable que Catalunya pugui millorar el seu finançament a menys que els partits independentistes renunciïn a la independència. En un esmorzar al Fòrum Europa, Fernández diu que el procés ha provocat que el govern espanyol sigui reticent a l'hora d'invertir a Catalunya.
Mentre continua el procés, no hi ha la confiança suficient i s'ha demostrat. Però és que governi qui governi, és impossible tenir la confiança necessària per fer un repartiment del finançament al conjunt d'Espanya amb una part que diu que Espanya és un estat feixista i que declararà demà la independència. És absolutament inviable.
D'altra banda, el candidat ha anunciat que, si pot governar, suprimiran diversos impostos, com el cànon de l'aigua, el de les begudes ensucrades o el de CO2, també el de successions, o incrementarà el límit d'exempts a 700.000 euros a l'impost de patrimoni fins a eliminar-lo. I els serveis d'emergència han suspès finalment la recerca de l'home que va desaparèixer fa dues setmanes al massís de les Gavarres. Bombers, Mossos, agents rurals i efectius de l'ADF han pentinat durant diversos dies aquesta zona, on es creu que es pot haver perdut en Joan sense haver trobat cap rastre. La policia ha optat finalment per obrir noves línies d'investigació per intentar saber on es troba aquest home de 43 anys. A la recerca hi han participat fins a 80 efectius entre els diferents cossos d'emergència. I abans dels esports, una darrera informació. La Sagrada Família instal·la una projecció d'art digital creada amb intel·ligència artificial per Sant Jordi. Una peça audiovisual que s'anomena Rosa Rosai i es podrà veure del 22 al 27 d'abril. La Basílica posarà a disposició de la ciutadania fins a 90 entrades dobles per poder visitar-la la vigília de la Diada de Sant Jordi. I el dia 23 tindran accés gratuït tots els Jordis i Jordines. A punt d'enfilar les 12 i 4 minuts, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest divendres. El primer equip del Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament per preparar el partit contra el Cádiz, un partit en què els blaugranes buscaran mantenir la bona dinàmica per continuar somiant amb el títol de Lliga. Cal recordar que el Barça no podrà comptar amb els sancionats Lewandowski, Cancelo i Íñigo Martínez, que han de complir un partit de càstig per acumulació de grogues, ni tampoc amb els lesionats de llarga durada Gavi i Valde. Aquesta situació, per tant, obligarà el tècnic Xavi Hernández a fer rotacions a l'alineació per intentar sumar els 3 punts a terres andaluses, i després de l'esforç a París podria donar minuts a jugadors menys habituals, com ara Oriol Romeu o Vitor Roque. A més dels habituals, Pau Cubarsí, Héctor Fort i Marc Guiu. A la sessió del primer equip s'han entrenat els jugadors del filial Faye, Anden, Astralaga i el pivot Marc Casado. En bàsquet, el Barça juga avui a Lió contra l'Asvel Vilurbana en l'últim partit de la fase regular de l'Eurolliga. Els catalans ja saben que acabaran aquesta fase regular de la competició a la quarta posició després de les victòries aquest dijous del Panathinaikos i el Mònaco. Els de Roger Grimau, per tant, s'enfrontaran als play-off de quarts de final al guanyador del partit que jugaran també avui l'Olympiakos i el Fenerbahçe. En parla l'entrenador.
No, el partido es normal, mañana el partido es normal. Plantearlo como hemos planteado exactamente los 33 partidos anteriores y a por todas. Es que creo que no nos podemos permitir el hecho de bajar o de relajarnos.
I amb les declaracions de l'entrenador del Barça de bàsquet, Roger Grimau, acabem. Més informació d'aquí una hora al punt de la una del migdia. Recordin que sempre també poden ser connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, que com sempre hi trobaran la resta de l'actualitat de la jornada. Fins la una els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Si em toca la brossa, penso construir un centre per la gent gran del barri Catic.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada.
Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
La tele que ens va parir, amb David Vidal.
Va, David, que t'estan pitant a tu, eh?
Sí, avui anem aquí atropellats, però ja hi som aquí per parlar de la tele com cada divendres.
Va, 7 minuts que passen de les 12 del migdia, parlem de televisió. Comencem pel semàfor?
Comencem pel semàfor, va, una setmana més portem el semàfor. I toca parlar, tot i que parlarem d'una cosa que criticaré que s'estigui fent, però bueno, parlarem de la presència, no?, de l'extrema dreta o de l'ultradreta aquests dies a la televisió. Vull dir, semblava que hi havia un cordó sanitari perquè no tinguessin presència en els mitjans catalans, però Gemma Nierga, en el programa que té, Café de Idees, a la desconnexió de Televisió Espanyola a Catalunya, va convidar aquesta setmana a la Sílvia Orriols, la representant d'Aliança Catalana.
Sí.
No traurem cap tall per no donar més bombo.
Sisplau, gràcies.
Però la pregunta, Joan, ja sé que aquí les he de respondre jo, les preguntes, però hem de donar veu a aquesta gent en els mitjans de comunicació?
Jo és algo que m'he debatut a mi mateix molt, però molt. Segons la meva opinió, no.
No.
No. De fet, ja t'ho dic ara, aquí hem tingut Salvador Illa, aquí hem tingut Clara Ponsatí presentant el nou partit de l'hora, tindrem la setmana que ve, ja us ho avanço també, tindrem Oriol Junqueras. No tindrem, evidentment, l'extrema dreta.
No
l'extrema dreta en aquest programa i en aquesta emissora no vindrà.
Però si tingués representació, no creus que haurien de ser convidats en els mitjans de comunicació públics, com a mínim?
Els públics, sí. Vale. Públics, de fet, tenen l'obligació.
Sí, clar, això ja és una altra cosa.
Sí, hi ha representació,
no? Sí. No, jo en aquest tema sí que va ser com el debat de dir...
Són els privats.
Jo sempre dic, no?, i crec que és un tema que hem parlat diverses vegades aquí en el programa, allò de dir, Santiago Abascal, l'han de convidar als programes? Doncs a l'Hormiguero probablement no crec que
no
sigui un bon lloc que hi vagi, però sí que en una entrevista on es posin les coses a lloc, on es contrasti la informació que ells difonen, que algú els hi pugui plantar cara d'alguna manera amb dades reals i que això es pugui veure a través d'un mitjà de comunicació, no em sembla mala idea. En el cas d'Oriol sí que crec que és totalment innecessari quan és una persona que actualment no té cap tipus de representació.
Absolutament.
Llavors és portar-la únicament per treure una bona dada d'audiència, per generar ser rebombori, i tot i que aquest fos el propòsit, no ho va ni aconseguir, perquè el programa de Gemma Nierga el van veure només 4.000 persones i va fer un 1,2% de share.
4.000 persones van veure aquell programa?
Sí. Bueno, la mitjana d'audiència, vull dir que potser en un moment hi havia 20.000.
Exacte.
Però... però sí.
Això ens planteja una cosa molt interessant, que és el tema de les xarxes pel que fa als mitjans de comunicació. Perquè l'entrevista d'Oriols en el programa de la Gemma Nierga ha estat molt viral, la xarxa.
Sí. Bueno, és el que sempre diem, no? Extrapolant un tema que hem parlat molt també aquí en el programa, el tema d'OT, no? OT, hem creat també una bombolla a través una mica del contingut que s'ha generat a xarxes, més enllà de la realitat. Jo crec que les dades d'audiència de televisió moltes vegades són bastant significatives de si un programa funciona o no funciona. Sí. Vull dir, és el més real i amb el que més ens podem basar. En aquest cas, jo crec que aquesta entrevista, que s'ha difós molt per xarxes, que tots hem vist algun tall en algun moment a Twitter... Sí. En el cas de la televisió va passar totalment desapercebuda.
Sí, 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 és així.
En fi,
són anem... dos mons paral·lels.
Sí, 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 totalment. Ja jo crec que hi ha una bombolla i que moltes vegades ens creem booms i generem tendències i moviments a les xarxes que després a la població comú no li arriben. Mm-hmm.
Anem al groc?
Anem al groc, va. L'acadèmia. L'has vist, Joan,
sí.
Primer de tot? O sigui, veníem... Clar, per què l'he posat, el groc? A veure, no és la sèrie de les nostres vides.
Veníem de Xopa i Clàvia.
D'on veníem? D'on veníem, Joan? Veníem d'aquell desastre... D'aquell desastre que es deia Jo mai mai...
Sí.
Que, bueno, el vam patir cada dilluns
a
TV3. Ho vam passar bastant malament amb aquelles interpretacions, amb aquells clichés de tota la vida transportats de nou a la ficció. En aquest cas, clichés, sí, també en tenim a l'acadèmia.
Sí,
interpretacions una mica millor que les del Jo mai mai? Sí. I sí, són, home.
Hi ha actors molt bons,
Hi ha actors molt bons, i el Marc Martínez...
Marc Martínez és un... Jo sempre he dit que Marc Martínez mai...
No,
i mai el reconeix com un dels grandíssims actors que tenim a Catalunya. I jo crec que és enorme.
Sí, està sembrat. També hi ha la Bàrbara Goenaga, hi ha un plantell d'actors joves que són bastant decents i competents a l'hora de fer el seu paper. Però aquí d'on ha sorgit la polèmica? I és una mica el que ens passa sempre, no? Aquesta sèrie, jo l'estic veient amb la versió original de la sèrie, perquè hi ha l'opció a totes les teles, sembla que hi ha la tieta amb el teletexto, no? Però hi ha una opció que la gent ho sàpiga a casa seva, que pots posar les sèries que van a TV3 en versió original.
El dual,
en aquest cas, exacte, com li vulguis dir. O sigui, jo hi ha un botó al mando que m'ho canvia, ja està. En tot cas, on és la polèmica? Clar, jo l'estic veient en versió original i és veritat que la sèrie és gairebé... tota en castellà.
Uh-huh.
Què passa? Que TV3, com que té aquesta cosa de produïm sèries, les fem amb la majoria en castellà, però després les doblem al català, pues perd molt de les interpretacions dels actors una vegada estàs doblant les sèries.
Estem d'acord.
On està la solució? TV3 ha de fer aquest tipus de sèries? TV3 les ha de doblar? Jo, en el doblatge del català i del castellà al català, el trobo absurd. Però també trobo absurd que tinguis com a propòsit difondre el català i després... produeixes una sèrie que la majoria d'elles està feta en castellà. No entenc aquesta necessitat de dir, no, però clar, llavors podem fer una sèrie amb molt més recursos perquè ens ajuntem amb Amazon. Doncs potser no cal que t'ajuntis amb Amazon, no? Fes una cosa més local, més jo què sé, amb menys recursos, que potser... Vull dir, tampoc és que aquestes sèries, ho hem vist amb Jo mai mai, tampoc és que ho hagin patat. Vull dir que a vegades tenir més diners per fer una producció a Catalunya et suposen que tinguis més rendiment a nivell d'audiència.
Mira, una cosa respecte a això. Jo recordo que l'any passat vam tenir la... Uau, ara no recordaré el nom i que haré fatal. Em passa molt sovint, això. La famosa Nets, del Club Super 3.
Sí.
Que és una gran actriu de Catalunya i, a més, és una actriu de doblatge que és molt bona.
Molt bona.
I vam parlar sobre el món del doblatge i sobre això que passa a les sèries catalanes, no? Mm. I deia, la màgia del doblatge no funciona quan alguna cosa està rodada en castellà i tu la tradueixes al català. Per què? Perquè sí que veus els llavis el que està dient la persona en castellà.
Clar.
I, a més, no només això, coneixem la veu
d'aquella persona. Sí.
I queda tot com molt estrany. I aquella màgia per la que hauria de servir el doblatge desapareix
del
i
tot.
I queda un nyap.
Sí, tal qual.
Jo crec que ho va explicar perfectament.
Doncs això és una mica... És un nyap. Després també tenim Joel Joan, que em va voler dir això que TV3 ha fet amb l'acadèmia i cites de rodar la sèrie en espanyol a Catalunya i de ser rodar al català és de cornut i pagar el beure. Vergonya. Bueno, ja ho sabem que Joel Joan ara el tenim en el món de la política.
Sí, vull la dir Joel Joanada.
La Joel Joanada. O sigui, una persona que em transmet tota la confiança del món com per delegar-li funcions polítiques. Però bueno, cadascú se sap lo seu. Què més? O sigui, l'acadèmia, li recomanem a la gent... A veure, arribes el dilluns a casa, tens aquella gent, aquells jugadors de futbol, doncs tot una mica rotocofestiu... Bueno, la gent, si està avorrida el dilluns a casa seva, no és una mala opció. Ara, no és una sèrie, no és una gran sèrie, tampoc. Un entreteniment
bé,
està bé.
Espera, jo hauria preferit una altra cosa d'aquesta sèrie.
Sí.
I és que la sèrie porta el nom d'un club també que es diu Apollo Football Club.
Apollo, sí.
A mi m'hauria agradat molt que aquí haguessin fet una aposta i que s'haguessin atrevit i això fos Futbol Club Barcelona, per exemple.
Ja.
M'hauria agradat molt.
T'hauria agradat més.
Sí.
Ja, però aquí TV3 tampoc es posarà...
Has trobat una aposta... No, home, no, però tot és per parlar-ho, també. Ja.
Sí, però el que passa és que aquest concepte d'aquest món que han creat de l'acadèmia amb uns nois, unes noies joves... Que estan allà...
En definitiva, el que estàs veient és la Masia.
Sí, o no? És la Masia, sí, totalment. Però bueno,
en fi...
T'has quedat sense aquesta fantasia.
Sí. Bueno, aquí aprovem.
Aprovem, i perquè parlem molt de sèries... S'ha parlat molt aquest últim any, la Messias, la gran sèrie espanyola de l'últim any... I jo crec que al final ha passat una mica desapercebuda perquè hi ha hagut la Messias com a gran boom de sèries del 2023, però per mi la gran sèrie espanyola-catalana de l'any passat és Això no és Suècia.
A mi em va agradar molt aquesta sèrie.
A mi em va agradar molt, ja en vam parlar aquí també en el seu dia.
Una ironieta fina molt xula.
Ostres, està molt bé, xula. Està molt ben interpretada. El tema que tracta és un tema que es parla poc i jo crec que ho tracten d'una forma molt encertada,
sí.
Sense ridiculitzar, però també posant una... O sigui, incidint en que hi ha una realitat en què ens estem tornant una miqueta bojos tots i totes, que és amb la criança dels fills.
Sí.
Jo crec que ho fa molt bé. L'Aina Clotet ha estat reconeguda a Cannes en el Festival de Sèries com a la millor interpretació femenina.
M'ha encantat això.
I, ostres, això aquest és un reconeixement que a vegades... És el que diem, i és molt demagògic, no? Però a vegades obrim els diaris amb coses que han passat al món del futbol i aquesta notícia ha passat bastant desapercebuda en els mitjans.
Sí, a mi també m'ha molestat una mica, això.
Doncs ens molesta, perquè aquest reconeixement a nivell internacional per un producte català, ens omplim la boca de defensar el català i de fer produccions en català,
sí.
Doncs, ostres, una actriu catalana guanya un premi d'interpretació per una sèrie produïda a Catalunya, ostres, i no li donem l'altaveu que necessita i que requereix, ostres, sap greu.
Una sèrie que podem veure encara a 3CAT, eh?
Exacte, la tenim a 3CAT, hi ha RTV Play, si la gent la vol, la vol veure, és una molt bona sèrie.
Parlem d'actualitat televisiva?
Anem a l'actualitat i anem al gran serial Colabrot que ens ha acompanyat durant les últimes setmanes. Jo suposo que el Marc també n'heu parlat, jo n'he parlat, que és aquesta cosa de la Resistència, el programa de Broncano que estava fent a Movistar.
Que sí, que no,
fitxa per Televisió Espanyola, sí o no. Finalment, aquesta setmana, comunicaven que Broncano ha fitxat, finalment, per Televisió Espanyola, ha fet un contracte de 2 anys en el que Televisió Espanyola invertirà uns 87.000 euros aproximadament per programa. Això ha escandalitzat molt a la gent. 87.000 euros...
Jo no ho entenc.
Jo tampoc.
Val, gràcies.
Bueno, no ho entenem, però jo sí que ho entenc en el sentit de que nosaltres tenim la capacitat i coneixem les dades que han costat altres produccions televisives. Però el meu pare, l'altre dia, que mai em parla darrere de tele, a cop i volta em salta, has vist el que li pagaran a la Broncano per fer aquest programa de Televisió Espanyola?
No li paguen a Broncano, eh?
Bueno, li paguen a la productora per fer el programa. Vale. Sí, totalment.
És el cost de... Vull dir, perquè a vegades s'està dient que a Broncano se li pagarà això.
Broncano...
No.
Exacte. Llavors, clar, tu has d'agafar i dir-li al teu pare o a la persona o a l'inútil de Twitter que et fa un fil comentant Broncano és les manos del PSOE para conquistar el prime time. Bueno, doncs li has de dir que la sèrie que actualment, que no la veu ningú, que es diu 4 estrelles, costaria aproximadament uns 110.000 euros per programa. Amb això ens estem estalviant 23.000 euros per programa. Llavors, aquesta sèrie que porta aquí la vida i ningú ha dit res, però la gent fa la seva sèrie, que no la veu ningú i no molestarà ningú, ningú ha dit res. Ara surt Broncano i ens posem a parlar dels diners. I et diré més. Abans, fa uns anys, es feia una cosa infumable a Televisió Espanyola en la que jo hi vaig treballar breument, això que di aquí, que es deia Hora Punta, presentat per Javier Cárdenas, un senyor, que té problemes per vocalitzar, i aquest senyor cobrava bastanta més pasta del que cobrarà Broncano per fer aquest programa.
Sí.
Llavors, basta ja. O sigui, aquí s'ha generat un caldo de cultiu polític, perquè... probablement el que més molesta és que algú li pugui plantar cara a Pablo Motos, que és ara mateix un referent.
Jo crec que s'ha polititzat molt aquesta decisió, entre altres coses pel que està passant a Ràdio Televisió Espanyola, que és d'escàndol, deixa-m'ho dir, i parlo de directius. Però també, és a dir, el primer en obrir la veda, precisament, és Televisió Espanyola, quan enfoca el fitxatge de David Broncano com a antítesi a Pablo Motos.
També, sí, sí, sí.
Jo crec que és una mala venda.
Clar, és una mala venda, però... Però no sé si són ells realment que han fet aquesta venda, no? O són més els mitjans...
S'intueix molt.
Sí, s'intueix molt, però després... O sigui, jo soc Televisió Espanyola i si tinc una mica de vista no faig aquesta venda, perquè dic, no, no em polititzaré amb un assumpte de jo que estic fitxant un tio que el fitxo perquè funciona amb un altre canal, doncs el col·loco aquí. El que jo crec que sí que la dreta ara mateix veuen que el seu feudo, que és aquest prime time cada dia, 2 milions de persones veient a Pablo Motos, els hi fa una mica de pupa, perquè no amb altres produccions que s'han posat en aquesta franja...
No és un senyor que es creu que funciona i ja està.
Exacte.
També és veritat que es creu que funciona, perquè és veritat que està a Movistar amb un públic determinat.
Totalment.
Ja veurem a Televisió Espanyola com va la cosa.
El volem veure aquí, el volem veure... També és una aposta una mica arriscada, perquè sí, el contracte que han arribat són de 2 anys. Que si aquest home no funciona, te l'has de menjar.
No et sona, tu, una aposta una mica com TV3 al seu dia, Joel Díaz?
Em pensava que m'anaves a dir com Xavi Hernández del Barça, que se l'han de quedar ara fins al final de temporada. No, com Joel Díaz. Sí, el que passa que el Joel Díaz, quan no va funcionar, se'l van poder carregar.
Clar.
Aquí no sé com van aquestes clàusules, si aquest home te l'has de menjar durant 2 anys, per molt que no funcioni. Ja veurem com va. Ja veurem com va i ja estarem atents. Jo, la veritat és que m'agradaria que... bueno, aquí no es tracta de fer desitjos personals, però sí que és veritat aquest lideratge ininterromput de Pablo Motos amb el Juan de Val, la Núria Roca, la Tamara Falcó... Ostres, és ja una mica infumable tot plegat, eh?
Fa mandra.
Sí.
Anem a més actualitat televisiva?
Sí, anem a posar un tall ja, perquè portem parlant molta estona tu i jo. Jo entenc que els oients tenen ganes també de desconnectar, perquè el dissabte, al col·lapse de l'Ostrell, van convidar a una persona que em va sorprendre, però a la part em va agradar, perquè és una persona que no l'hem vist a gaires entrevistes, que és Maria Patiño, que dius, ostres, el col·lapse, Maria Patiño, em ve de gust. Potser si l'entrevistessin a Telecinco, que ja l'he vist mil vegades, doncs em faria molta més mandra. Però dius, vinga, va, anem a mirar el col·lapse. I, bueno, va parlar una mica la Maria Patiño d'aquesta situació que s'està visquent actualment a Telecinco, de que volen... no està funcionant la cadena, però necessiten contingut de la Era Sálvame, treuen contingut d'aquesta Era Sálvame, mencionando el programa en el que trabajaba, blurrejant el logo del programa, sense emetre... O sigui, veus imatges, però no veus el presentador, que era Jorge Javier Vázquez. Bueno, escoltem el que va dir Maria Patiño en la seva visita al col·lapse de TV3 aquesta setmana.
Yo lo que llevo mal es el
vacío,
el,
¿no?
Sí. No, eso, el que la cadena donde yo trabajaba, que para mí forma parte de mi vida y de mi pasado, reniegue de su pasado, que Sálvame. Yo siempre digo que para entender el presente hay que conocer el pasado, ¿no? Y cuando yo veo ahora Telecinco, y lo digo sin ningún tipo de problema, y veo que renuncian de esa hemeroteca de Sálvame, digo, qué pena, ¿no? Qué enriquecedor, porque es que en el Deluxe entrevistamos... durante 14 años a personajes que hoy en día son protagonistas. Y cuando yo veo que no utilizan esa hemeroteca, digo, wow, es como si yo renegase de mis orígenes gallegos. Si yo renegase de que mi padre es quien es mi padre. Entonces, no hay nada más maravilloso en esta vida que sentirte orgulloso de lo que has sido para entender quién eres. Y Telecinco ha renegado de algo tan importante como ha sido una escuela que Sálvame.
Dos cosetes respecte a aquesta
Venga,
qüestió.
Vinga, suéltalo.
Si em deixes. Primera, déu-n'hi-do la rajadeta,
sí,
que m'ha agradat molt. Primer, sí, això, déu-n'hi-do la rajadeta. I segona, jo crec que banalitzem molt aquest tipus de personatges perquè venen d'on venen, però que veiem la... Quan veiem una altra faceta amb, amb una entrevista... molt més seriota, distesa,
no?
Però molt més seriota, parlant de veritat, no parlant des del personatge, sinó des de qui són, ens n'adonem de la feinada que hi ha darrere del que fan.
Totalment. No? I de la feinada que hi ha, la feinada que han fet durant molts anys amb una televisió que s'ha denostat molt el treball que feien, però jo m'agradaria recordar, i ho hem dit també moltes vegades, la funció social que van fer aquesta gent durant la pandèmia és important,
sí,
eh?
Sí, sí,
perquè
sí, sí,
era un moment en què es necessitava molt entreteniment en directe, que fa també perquè molta gent que és més gran, que potser es sent sola a casa seva, tenia aquella cosa de companyia amb el programa. Però més enllà d'això...
No, gràcies, ara més s'han posat qüestions capdals sobre la taula, eh?
Totalment.
S'ha parlat... sobre maltractaments,
sí,
quan aquest país costava de parlar-ne. S'ha parlat sobre feminismes. Vull dir,
sí, 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 no, es van posar temes sobre la taula amb un tipus de públic moltes vegades que possiblement aquests missatges no li haguessin arribat per una altra banda, perquè són canals que potser no consumeixen, però d'aquesta forma arribaven missatges que eren importants. I està bé que fes aquesta reivindicació, que d'alguna manera Telecinco ara mateix és com... el que estàs fent és una mica... Vols que et funcioni, no saps una mica d'on vens, però vens d'un lloc que t'ha funcionat i ara el que vols oferir no és allò ben bé, vols renegar, però vols oferir una cosa bastant similar. No? És un moviment i una cosa i una estratègia superestranya.
Exacte.
En la que és impossible ara mateix saber cap on anirà la cadena. No els hi va massa bé la cosa. Veurem com, cap on va. I parlant de Sálvame, d'alguna forma, i de la Maria Patiño, ens connecta amb Txelo García Cortés, que aquesta setmana s'estrenava un nou programa a la 2, amb la que hi tenim aquí una companya que va estar aquí, que es diu l'Altaveu,
sí, senyora.
I a la Txelo li han donat una secció, que és la Txeloteca, en la que... Llàstima que no es pugui veure la teva cara ara mateix. La Txeloteca.
La Txeloteca, eh?
És un nom que hem de tenir molt guardat a la nostra memòria. I res, un espai com d'actualitat, que per fer-li la competència al Planta Baixa... Bueno, els està costant arrencar, perquè és una... en Joan Barrient i m'ho està transmetent que la Txeloteca és una cosa que li ha agradat molt.
És que és el nostre Vidal què tal.
Vidal què tal, exacte. O sigui, com li poses una secció en un moment, una cosa que et creus que és divertida, fresca, simpàtica, la Txeloteca. Vidal què tal, doncs vindria a ser el mateix. En tot cas, els desitgem molta sort a la Danae Boronat i als companys que tenim que estan treballant allà. I bueno, veurem com els hi va. I va, anem acabant, perquè ja imagino que tens ganes d'enviar-me a pastar.
No, sí, home.
Doncs avui tenim moltes coses, va.
Va.
Parlem, mira, no t'he portat, perquè estic ja fart del tema de l'eclipsi i de la Lídia Heredia, de lo bé que ho va fer. Ja, sisplau, que ningú més em passi un vídeo de la Lídia Heredia dient-me, ai, que bé que ho fa la Lídia Heredia.
Podem parlar d'això un moment?
Bueno, si vols parlar... No ho he posat al guió perquè no em volia parlar, però si m'ho vols treure...
És que quedaré fatal, eh?
Digues.
Però quedaré molt... A mi igual no em fitxa mai, TV3, saps què vull dir?
Què vas dir?
No, jo no he dit res. Públicament no he dit res.
Ara és el moment.
Ara és el moment. Primera, Lídia Heredia ja sabíem tots que era una gran periodista, no?
Totalment.
Això primera.
Totalment.
Això primera. I segona, clar, a mi se'm va crear molt hype, perquè vaig començar a veure aquests missatges, però no havia vist el vídeo. Va. I després de veure tropecientos mil missatges, vaig veure el vídeo i vaig pensar... Bueno... Està bé, no? Ja està.
Mira, em va passar una cosa similar, però jo llegia el comentari del Twitter, el text d'aquell...
Espectacular!
Lídia Heredia, el millor que ens ha donat Catalunya, gràcies per aquesta quarta... I és com...
Una senyora que està molt bé, que tots sabem que fa molt bé la seva feina, explicant com entra i com se'n va el sol, no? La lluna.
TV3 portava fent una cobertura de l'eclipsi, o la gent està gravant els americans, com no m'importa ja l'eclipsi aquest, sisplau, parlem d'una altra cosa.
És una mica Ricard Ostrell de les eleccions americanes amb el cafè.
Exacte, totalment, però ja està bé, ja, o sigui, han muntat aquí un tinglado, i m'ha sorprès perquè al final, o sigui, les altres cadenes també ho han fet, però és que TV3 s'ha volcat molt amb l'eclipsi.
El 2026... Ho saps, això, no?
Sí, n'hi ha una altra, no?
Aquí?
Aquí, bueno, doncs aquell lloc, no sé.
Ja veuràs.
Ja veuràs, potser tindrem tres gales especials.
Lídia Heredia de Tarragona.
Sí, la Melero vestida de gala per presentar la gala de l'eclipse.
Ai, la Melero la veig vestida d'eclipse.
D'eclipse solar. Sí, no sé, ja prou. Per això no t'ho he portat, però mira, n'hem acabat parlant perquè ha sigut el gran tema.
Vinga, va.
Llavors, del que tenim molta cosa és d'aquest cap de setmana, perquè aquesta setmana arriben moltíssimes coses a la tele, la gent que digui... És una pena perquè jo crec que aquest cap de setmana jo no miraria gaire a la tele perquè farà molt bon temps i la gent tampoc cal que es quedi a casa.
Sí.
Però bueno, si us quedeu a casa, que sapigueu que tenim la primera entrevista. La primera entrevista de Sílvia Caballol.
No.
Que és l'esposa de l'exbisbe de Solsona, Xavier Novell, que és psicòloga i escriptora, que tots sabem el rebombori que va causar en el seu moment, aquest enamorament entre la Sílvia i el Xavier. O sigui, una història que va commocionar Catalunya i que donaria per uns quants colabrots. I la tindrem al col·lapse de l'Ostrell. Els he de felicitar perquè a mi aquesta Sílvia... Bueno, aquesta, parlem bé de la Sílvia.
La Sílvia.
La Sílvia Cavallón.
Aquesta escriptora.
A mi em va... És una mica... A mi em va trolejar... Bueno, va ser una trilera amb mi.
Per què?
Perquè jo vaig estar parlant amb la Sílvia durant uns quants mesos, treballant-me la seva confiança, la seva proximitat. Potser ens està escoltant, Sílvia, des d'aquí una salutació. Però vam estar parlant molts dies per Instagram, perquè jo la volia convidar al Chester. Ella no es va negar des d'un primer moment, es va deixar estimar, i a l'hora de la veritat, quan li vaig proposar, em va, amb una mica desairada, em va fer una resposta que va ser com, bueno, Sílvia, la veritat, m'ho podies haver dit des del primer moment, si tenies tan clar i tanta, jo què sé, tanta integritat tenies de que no volies venir a la tele, i això ja ho sabies el primer dia.
Clar.
Però tanta integritat no té, perquè amb l'Ostrell, demà la tenim fent la seva primera entrevista a la televisió.
Fixa't.
És interessant i jo crec que funcionarà molt bé, perquè
no,
Catalunya,
clar, que és interessant.
Aquest tema genera molt, molt interès.
Sí, sí, sí.
La veurem.
Sí.
Han fet algun titular de que ell no li agrada que parli d'ella. Doncs, bueno, no li agrada, però ja estarà asseguda amb l'Ostrell demà, qui la vulgui veure.
Crec que amb ella poc o menys l'hem escoltat, i alguna vegada amb algun àudio, alguna cosa, no? Jo crec que l'entrevista, però, David, és ell.
És ell, sí.
Jo crec que l'entrevista és ell.
Home, sí, evidentment, però ja que ell no vol parlar, doncs tenir-la amb ella...
Jo crec que algun dia voldrà
parlar. Tampoc està mal. Jo crec que no ho sé, eh? Ja ho veurem, però demà estarem atents. I què més tenim aquesta setmana? Hem parlat de demà, però parlem d'avui.
Sí.
Avui tenim Eufòria, que sé que t'agrada molt, Joan, que ho mires cada divendres.
L'altre dia teníem Jordi Cubino aquí, sentit
tantes coses. Ah, sí, ho vaig veure. I què tal?
Bé, home.
Bé, és maco, en directe, guanya, sí.
Sí, sí, sí.
Maquillat, no maquillat, va venir, perquè la tele, jo no sé si és ell que ve de casa maquillat, però la tele, el maquillatge que porta, es nota.
Ve de casa
maquillat. Ve de casa. Va venir maquillat aquí, eh? Vale, ja està, no sé, que cadascú faci el que vulgui, però si et maquilles, maquilla't amb discreció, perquè la gràcia del maquillatge és que no es noti. No? Això penso jo. Bueno, hi ha gent que potser no. Però bueno, si et maquilles, que no es noti. En tot cas,
està
avui...
Està bé perquè el teu no es nota.
Jo no m'he maquillat mai, perquè això qui ho deia l'altre dia, sentíem una entrevista, algú que deia que hi ha gent maquillada que perd, i és veritat, jo crec que perdo maquillat. Qui tenim? Tenim actuacions aquesta nit de Justin Bieber, tenim a Melody, tenim actuació també, una versió de Melody, tindrem Pet Shop Boys, Els Amics de les Arts, Stromae, ¿vale? Que avui qui vulgui mirar Eufòria...
Déu-n'hi-do.
A mi t'he de dir que la que més m'agrada de moment és aquesta noia, crec que es diu Valèria. Pot ser, Valèria es diu... Una noia que canta com andalús, com es diu?
No es diu Valèria.
No es diu Valèria?
No es diu Valèria.
M'he colat. És que no ho veig, ja ho veig, buscaré, ho veig puntualment, però aquesta és la que més m'agrada.
Ja t'ho buscaré.
Vale? I què tenim avui? Avui tenim la gran estrena, el programa que tothom, bueno, que la gent de Twitter troba tant a faltar, que aquesta setmana s'han recuperat moltes actuacions del passat de Tu cara me suena. Tenim com a concursants ja confirmats, que hi haurà David Bustamante, qui més tenim? Tenim a la Valeria Ros, tenim a la Raquel Sánchez Silva, tenim el Raúl Doté, que és aquell noi que es va tenyir el cabell com tu, Joan, que ja en vam parlar també en el seu dia. Qui més tenim?
Doncs, una mala llet.
No, perquè et comentaria, en vam parlar que això de tenyir-se de pollito amb segons quines edats ja no tocaria. Però bueno, el Raúl encara ho pot fer, que és jove.
No anava de pollito.
Bueno, és igual.
El Raúl, que es va tenyir el cabell, va ser un Dani Anglès 2.
Ja, el Dani Anglès també.
T'ho dic perquè també va venir
també
aquí i no anava tenyit.
No anava tenyit.
I va marxar d'aquí
i es va tenir. Què passa? És l'efecte...
Em veuen maco.
Em veuen maco i es volen assemblar. Mira com es diu Valèria. O sigui, porto una informació, me la rebats i quan la busques no t'has equivocat tu.
Jo pensava que et referies a... Ja la trobaré, eh? És que em surt Mia i no és Mia.
No, Valèria és la meva preferida ara mateix.
A la Vita. Pensava que et referies
a Valèria. En tot cas, tenim aquesta nit Tu cara me suena, que no m'has escoltat.
Sí, home,
no sé si miraràs, què serà, miraràs Eufòria o Tu cara me suena avui? Bueno, la duda ofende en el teu cas, no?
És que avui no puc.
Avui no miraràs res? Bueno, vols explicar què fas aquesta nit, Joan?
Mira, avui vaig a veure... Mira, sí, està molt bé.
Digue'ns-ho.
Perquè properament vindran alguns dels actors a la caravana de El dia dels Batussi. que és una obraça que s'està fent, es va presentar el dimecres i s'està fent al Teatre Lliure. Vale. I avui la vaig a veure. Dic obraça pels actors que hi ha amb el planter, que són descomunals, però també dic obraça perquè és una obra que dura 4 hores.
What the fuck? Wow.
Wow.
Ho deixem aquí. Ostres,
sí,
Déu-n'hi-do.
Amb dos entreactes de 15 minuts, una cosa així.
A quin teatre has dit?
Teatre Lliure de Gràcia.
Vale. Pues
sí, sí, sí.
T'espera una
i sort.
Tarda...
No?
Pues
una tarda.
Intensa.
Sí, comença, mira, comença a les 7 del vespre.
Bueno, fins a les 11.
Cap a les 11, sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Pots encara veure un tram d'eufòria o de...
No, després ho recupero, això, eh?
Bueno, així m'agrada. Que tinguis aquesta possibilitat.
Sempre.
Tens molt temps lliure aquest cap de setmana, així que ho pots veure tot. Aprofita el temps, Joan.
Demà vaig a Girona.
Bueno, fem l'agenda del Joan. Avui no parlem de tele. Demà què vas a fer a Girona? Què se t'hi ha perdut, a Girona?
No, vaig a portar un amic que no hi ha estat mai.
Bueno, doncs està molt bé sempre fer una visita a Girona amb
Sant Fèlix,
amb els amics que no la coneixen. Ah. Molt bé, Joan. Però jo ja et poso
una agenda intensa, eh?
Què? Sí, sí, ja m'ha explicat. El diumenge després ens diràs què fas a la secció del cor, ho pots apuntar, que jo crec que ja podria ser un convidat més.
El diumenge...
Epa!
Tinc secció del cor.
Tens secció del cor el diumenge? Explica't.
No, tele. Estem a tele.
Vale, doncs ja està. Aquesta nit, Tocara me suena, us he portat un fragment que aquests dies s'ha viralitzat molt a internet,
sí,
que és la interpretació que ha fet Raquel Sánchez Silva, que ja s'ha pogut filtrar a través de les xarxes, però aquesta nit la podreu veure, que imita a Nebulosa amb la cançó Zorra, i la veritat és que escoltem i ho clava la tia.
Que mi pasado te devora, ya sé que soy la oveja negra.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, a veure, també és veritat que el nivell vocal de Nebulosa tampoc era molt difícil d'assolir, no? Llavors, no, és com... És una imitació que és com... A nivell d'imitació està molt bé, perquè...
Però tu, no, Nebulosa, no recorda una mica als principis d'Alaska?
Jo és que aquesta època no l'he viscut, Joan. Llavors, clar, tampoc t'ho sabria dir.
Però què passa? Avui amb els col·laboradors han decidit venir una mica imbècils.
No.
I ja està, i no passa res, ja es diu.
Però podria ser, però a veure, jo crec que en el seu moment Alaska era molt més transgressora en el seu moment que el que pot ser ara mateix.
Evidentment.
Nebulosa, no?
Que em recorda allò. Alaska i Futurama, quan va començar.
Sí, segurament. Segurament, però bueno, sí que és veritat que aquesta cançó, la interpretació, és la gràcia una mica, aquest posat que té la cantant de Nebulosa, i la Raquel Sánchez Silva ho fa molt bé.
Déu-n'hi-do.
La veritat que veurem... O sigui, a mi aquest programa normalment no em crida gaire l'atenció, tu, que a la més ho he de reconèixer, però és veritat que és un programa que funciona molt, que per un públic familiar és estupendo. I la veritat que veure la Raquel Sánchez Silva, que ja sabem que té aquest caràcter, i que no direm res més, perquè
sí,
no cal tocar
sí.
aquell tema complicat de la Raquel Sánchez Silva, però té aquest caràcter que a vegades se'n sent, a vegades està molt eufòrica, és interessant de veure, no? I ja està.
Està bé, això. Per cert, que abans m'has dit que... Torna un moment a Eufòria, perquè no m'hi he fixat del tot. Que hi haurà una actuació que farà algú d'Eufòria, no sabem qui és, de Pet Shop Boys.
Sí.
Deixa'm relacionar una mica, perquè fa uns quants dies vas parlar de És pecat.
Sí, Jacint.
L'has vista ja, tota?
Sí, l'he vist sencera.
Què?
Em va agradar moltíssim.
Sí,
em va agradar moltíssim.
Has plorat?
No, a mi em costa bastant plorar amb la ficció,
val.
Però si hagués de triar una ficció per plorar de sèries, possiblement et diria que aquesta, perquè té moments d'emoció superheavies.
Molt bèsties.
O sigui, com va combinar aquestes escenes musicals amb les escenes més dramàtiques, que no és un musical, però simplement la música està molt present en cada un dels capítols.
Amb el somriure, també, no?
Amb el somriure.
Perquè somrius, també.
Amb aquest missatge com de pena, però també a la vegada és molt combatiu i reivindicatiu. Retratant una època que crec que se n'ha parlat poc,
sí.
i que és una... que té un contingut i és una experiència molt heavy el que va passar i el que es va viure en aquells anys dels 80 amb la pandèmia de l'UVIH, que està bé, està molt bé que TV3 la recuperés, però està molt malament les dades d'audiència que va fer,
fatal,
que van ser molt, molt, molt discretes.
Sí.
És un contingut que possiblement pel públic genèric de TV3 no va acabar d'encaixar. També és veritat que va haver-hi la Setmana Santa pel mig i que els consums canvien molt aquells dies de Setmana Santa, sobretot a Catalunya.
Però era 3CAT o era més a TV3 en obert?
Era més en obert. El que passa que TV3 van emetre els dos primers capítols junts i després els tres següents els van emetre del tirón un dilluns, que era com tres capítols un mateix dia. Potser és una mica heavy perquè la gent se'ls mengi, no?
Clar.
Però bueno, bé, valorem molt que TV3 fes aquesta aposta. I bueno, ha sigut això. Vam tenir el Jo Mai Mai, vam passar pel It's a Sin, que és un serion, i ara tenim l'Acadèmia. Bueno, ni tan mal, no?
Jo seguiria amb l'acadèmia. La veritat és que els dilluns l'acadèmia em soluciona bastant.
Els dilluns, eh?
Sí, els dilluns, que la meten els dilluns.
Sí, sí,
clar,
sí.
Tu
sí,
com
sí.
Ja ho mires tot amb 3CAT, és una mica el dia
jo
que et
vagi 3CAT.
Bé.
Jo vaig per 3CAT, és que a casa no tinc tele.
Però saps què passa amb el
que
3CAT?
Està molt ben dit en una secció com aquesta, però.
Ah, sí, la veritat és que jo no sé per què venim aquí que divendres a explicar-te la tele quan te la repampinfla. Però el que no està bé del 3CAT és que l'acadèmia,
sí,
vaig intentar veure-la. Amb això que dèiem del sistema dual, en
no
versió original,
no,
no el té. No. Llavors, per què miro l'acadèmia el dilluns? Perquè si la vull veure en versió original,
val,
només ho puc fer a través
televisió.
Del directe.
A mi em va molestar també això, home, perquè ho vaig buscar, eh? Vaig buscar l'opció dual,
clar,
i no n'hi ha.
Doncs això, que TV3 es posi les piles, perquè si la ara. Gent ho volem veure... Amb...
Ara, acaba amb reivindicació.
Totalment, sempre.
David Vidal, et quedes una estona a premsa
una
rosa?
Una estoneta que vull veure la Júlia, sí? Que aquesta setmana l'hem pogut veure molts mitjans de la Júlia.
Déu-n'hi-do,
sí, sí,
eh?
Sí, la Júlia ho està petant i,
no avui... tema, eh? Tu saps ballatxotis?
Ostres, parlarem de la boda.
Suposo que...
No, jo només vull dir que visc a Barcelona, sí, perquè Barcelona aquests dies està ensenyant el videoclip de la Dua Lipa arreu del
sí.
món i Madrid s'ha quedat
sí, sí,
amb la boda
sí,
cutre
sí, sí.
de l'alcalde de Madrid. O sigui, Barcelona-Madrid, el partit està guanyat.
Època de contrastos.
Exacte.
David Vidal, gràcies, com sempre.
Que vagi bé, Joan.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Els diumenges a 8:15 del vespre busquem i xerrem amb àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Us vull besar. I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Premsa Rosa, amb Júlia Elias.
3 minuts queden per 3:15 i estem aquí a l'estudi per encetar la nostra secció habitual de Premsa Rosa amb la gran periodista del cor, Júlia Elias. Què tal, com estàs?
Uau, Déu meu, hola! Uau,
què tal?
Uau, uau.
I continuen aquí l'estudi també David Vidal i ha entrat l'Olma Giró.
A veure a mi com em presentes, gran...
La gran periodista de la caravana de Ràdio Estel.
Ah, bé, l'Olma Giró. T'ho compro, t'ho compro.
Vinga, doncs podem començar amb una mica de safareig, no, ja?
I tant, comencem amb el nostre clàssic d'aquesta taula, que és Aitana i Sebastià Lletra.
No podia ser!
Ja la marmota.
No, us deia fora de micròfons. Estic una mica cansada d'aquest tema,
sí,
eh?
També.
I que jo estic cansada d'aquest tema,
totalment,
que m'encanta, o m'encantava. El que ha passat, si la setmana passada, no, fa uns mesos, no, unes setmanes que dèiem que hi ha rumors...
Sí, ja fa
que
bastant,
estaven...
ja
som
fa
molt
bastant.
Pesats,
llarga,
o sigui,
això,
són
pens pesats.
Potser fa un mes, no, un mes que van sortir les imatges a Islàndia,
sí,
més o menys.
Sí, sí, sí.
Bé, doncs, aquest diumenge era la mitja marató de Madrid i Sebastià Lletra la corria.
Mm-hmm.
I Aitana va anar a veure'l de públic, que diu, si vols ser molt discret... anar a una mitja marató de públic mentre el Lletra corre.
Moment, el Lletra des de quan corre aquest marató?
Ja,
mitja marató?
Des de sempre.
Hi ha imatges,
seves a la Marató?
O sigui, perdoneu, però...
Ara és aquesta la informació que ens interessa.
Sí, per mi és més titular que Yatra corri mitja marató que no pas que Yatra Gaitana torni a estar.
I crec que la va fer un bon temps. Jo que estic super out d'això, però crec que la va fer un bon temps. Jo vaig llegir que estava bé el temps que havia fet.
Mira.
Així que això, la cosa és que va córrer la mitja marató i Aitana amb els amics pues, van anar a veure. Llavors, òbviament, tothom va veure que estaven junts. Si no, Aitana, què feia allà? Després van... Ai, perdona, digues.
No, perquè digues, ho estava buscant i dic, he trobat que va fer 21 quilòmetres en un temps de 2 hores i 6 minuts i 3 segons.
I està bé, no, això?
Crec que no és gaire,
Jo no puc dir, no tinc
no
preferència. Gaire,
no és un bon temps, jo crec que sí, no?
I quan?
2 minuts, 6... No, i 2 minuts, no.
Home, I a quan és això? 4 i algú?
2 hores, 6 minuts i 3 segons. Per la gent marató. Que ja en tingui...
Sí, exacte.
Molt bé,
Està molt bé, perquè...
Jo no he corregut 21 quilòmetres en la meva vida.
No, ara estava fent càlculs. Jo crec que de mitjana són unes 4 hores i pico una marató, que seria el doble. Està bé.
Està bé, Yatra, bé. Algú que fa bé.
Algú que fa bé, ja tocava.
Bé, la cosa és que després de córrer la mitja marató van anar a dinar amb Aitana i els amics i després van passar tota la tarda junts. Hi havia medis, la gent, tot molt penjallós, ja es vam fer obvi que estaven junts. I aquest dimecres va sortir les fotografies ja agafats de la mà, passejant per Madrid. Que jo dic...
Aquí,
és la meva reflexió. Aitana i Yatra, que portem rumorejant que estan junts, que no estan junts, un any, no els hem vist mai agafats de la mà per Madrid o fent un acte tan públic com Aitana anar-lo a veure a una mitja marató. Per què ara?
Ja. Yeah.
Saps? Llavors... Juntament amb les informacions que hi ha, que vam comentar que quan es van separar, Aitana i Yatra tenien firmat un contracte musical. És a dir, quan estaven junts com a parella, ells van firmar un projecte musical que havien de treure cançons. En el moment que es van separar, tu et pots separar sentimentalment, però si hi ha un contracte firmat, la cançó ha de sortir.
Clar.
Llavors, a mi el que ens van dir és que, arrel d'aquest contracte que havien firmat, sí que va haver-hi com la cerca...
L'apropament.
L'apropament, acercament.
Acercament, m'encantat, eh?
Jo m'acerco, tu t'acerques.
Això d'apropament em sona molt com a dues espècies d'animals que es van
que s'aparellen.
Que s'aparellen, sí.
Una parella més. L'Aitana, quin problema té en signar contractes amb les seves exparelles o parelles? Perquè amb en... Com es deia?
Bernabé. Miguel.
Bernabé o una Bernadó. Sèrie? Bernadó, això.
Sí.
Que pari. No pren.
Exacte, la cosa és que tenia aquest contracte, doncs va fer això, doncs que es trobessin i com tornessin a trobar la relació, perquè van acabar malament. Aitana, quan Yatra va anunciar que estava, ho havien deixat, Aitana no s'ho va prendre bé. Bé, la cosa és que el que sabem és que estava a punt de treure una cançó junts.
Sí.
De fet, no sé si vau veure un tuit que va penjar Aitana com plorant moltíssim i posava com 7 meses sin sacar música.
Sí.
Saps? Que ho estan cebando.
Va cridar l'atenció.
I també em crida molt l'atenció que hi hagi aquestes fotografies i aquesta exposició pública quan ahir es va estrenar a Netflix la nova pel·lícula d'Aitana. És com tot... A vegades no cal ser mal pensat, però en aquest món també sabem tots com funciona.
Sí.
I a mi em sorprèn molt que després d'un any que mai s'han com deixat veure, ara que hi ha tanta cosa anunciant, es deixin veure. Que estan liats i que hi ha algú entre ells? Segurament sí, però una mica de tot.
A veure, el que sabem és que no duraran gaire, vull dir, en Yatra li duren un any les parelles.
Bueno, o si tenen relació oberta.
No,
aquesta és una de les realitats que
jo estic convençuda que sí, perquè en el moment que Yatra fa aquestes declaracions, Aitana, quan torna amb ell, sap el que hi ha. I ho acceptes, que està molt bé. Però la cosa és si ho acceptes i si ho portes bé, perquè a vegades diem sí, no. És com quan perdones unes banyes, que molta gent diu sí, però després de 6 mesos la caqueta sempre queda allà quan discuteixes.
Sí.
És veritat, perquè al final de les banyes moltíssima gent les perdona, però llavors al final un any ho acabes deixant perquè són coses que no es perdonen però no s'obliden.
No,
també potser és una amistat amb una mica de tonteig, amb una mica de... No?
Sí,
de coseta,
i a veure...
sense compromís.
És una amistat amb fuego.
Exacte. Però sense estem compromís. No
a veure, però una amistat que va una mica més enllà. Estem parlant que ha anat a veure en una mitja marató, que s'han passejat agafats de la mà...
Jo crec que Aitana està enxutxadeta.
Sí.
I li costa desenganxar-se. O troba un altre... Allò que diu que volia estar soltera ho ha intentat, però al final ha tornat a caure.
Sí, des dels 13 anys, no? Va dir que tenia nòvio.
Però per això, just quan ho va deixar, va dir no, ara ho estic disfrutant de la meva solteria, però al final...
No s'ho creu ningú.
Aitana està enganxadeta i no.
Home, m'envia el Juste amb l'Enzo Bogrini.
Però per això, fins que... És que al final segueix un patró, Aitana, fins que no trobi una altra persona que la il·lusioni i que li encanti i que li encaixi com a parella, no es desenganxarà del lladre.
A veure, també nosaltres tenim molta tendència a posar posar-la en parelles. Vull dir que aquests noms, bueno, tampoc sabem...
També et dic, però clar, que ella, es deixa sola, veure, ella sí. sola es deixa posar en sí. parelles. Evidentment, cap ha sigut nòvio, han sigut rolletes, però clar, és Aitana.
Sí. Sí. Ah, jo crec que li passa una mica, no sé si penseu el mateix, que Laura Escanes, que és com que sempre li estem posant parelletes, però, d'altra banda, com que ja els hi agrada. Saps? Allò que dius, mira, avui es parla de mi. Fa 100 mesos que no trec música, però fa 100 mesos que m'han tret 25 parelles, saps?
Exacte. A mi, la Aitana, res és casualitat, i més ella, que ara està en un nivell mundial de, com d'exposició, que es vol ser l'estrella que vol arribar a ser. No és casualitat el tuit, no és casualitat les fotos, no és casualitat que ella estigués a mitja marató, no és casualitat que ahir hi hagués la premiere de la seva nova pel·lícula. No és casualitat.
Però tant una com l'altra són dues persones, tant la Laura com l'Aitana, com molt enganxades a les relacions, perquè són persones molt. Que a la mínima que estan solteres, jo, hi ha una entrevista recent amb la Laura, que és com, busco l'amor, busco un chico que no sé què, i és com, no, potser no has de buscar-ho les coses, potser t'has de donar un temps i les coses apareixen o no apareixen, però està sempre en aquesta predisposició de tenir sempre un home al teu costat, és com, pues, noia, hi ha més vida més enllà d'això.
No, no, totalment.
No sempre estàs sola.
Però, no, això és un, però això és un perfil de persona, eh? I es repeteix moltíssim. Segur que tots tenim un amic o una amiga...
El tenim.
Que sempre està en parella i és molt pesat.
O que sempre diu, jo vull enamorar-me. I dic, home, per enamorar-te bé, deixa passar una mica de temps, no? No sé.
Clar, és aquesta facilitat d'estar... En el cas, per exemple, de Laura Escanes, que està casada amb, no sé, 5 o 6 anys, quan ho va després d'una relació de 5 o 6 anys casada, un mes... Estava amb Álvaro de Luna, Love is in the Air.
A veure, sí, és que jo
i
no
tatuant-se.
Una cosa és fer la teva vida i jiji, jaja, i l'altra cosa és no, una relació.
Però perquè aquests portaven ja temps i no ho sabíem. Els únics que no ho sabíem érem nosaltres. Ja dic jo que tots els altres ho sabíem.
Bueno, hi havia Mr. Jagger pel mig, també.
Clar,
Mr. Jagger, vaya drama.
I escolta'm, no sé si em parlaràs, però potser em vas parlar la setmana passada, mira, però la Laura la relacionen amb un influencer català de Vic.
En Pau Joan Miquel Mirapont.
Exacte.
L'home diu que no.
No.
Per què no?
No ho veus.
És que, mira,
ara us expliquem, però per què dius que no?
Jo dic que no. Si vols, explica-ho primer, posem a tothom en context.
Jo tinc una informació. Tampoc és molt informació, però només dic que a la premiere de La Travessa hi havia aquest noi, que és aquest
vale,
que no
és que,
sé,
perdona,
no sé
és que
molt bé què hi feia,
però... Et porto aquesta informació de La Travessa, de la premiere. Mira, la cosa és que la setmana... Pau Joan Miquel és creador de contingut en català, que també treballa amb Laura Escanes a TV3 i a 3CAT.
Sí. Què fa ella a TV3 i a 3CAT?
Ella?
No, ell, en Pau
Joan
Miquel.
Bueno, fa entrevistes o juga, no?
I ara 3CAT és una mica com aquesta xarxa de creadors de contingut que diu Eva, que tot s'agrupa.
Exacte.
No sé ben bé si ell és
com molt d'adolescents.
Sí, és un contingut. O sigui, al final ell és, entre cometes, conegut, famós, perquè amb els seus companys de pis, una mica que ho hem dit aquest matí com Camp Putades, que és el nom que té un grup de tres noies, ara són de la Garrotxa, que són companyes de pis i fan una mica parlen en català, sobretot com la base és parlar de català i d'altres coses. Doncs en Pau, Joan Miquel, aquest, amb els seus companys de pis, doncs sempre pengen contingut a les xarxes en català i són guapos.
Sí.
També ajuda.
És que jo vaig llegir una entrevista d'algú que deia para triomfar en Instagram hay que ser guapo, i la resposta és que sí.
Sí.
Vull
dir, sembla una tonteria.
O molt graciós. O sigui, has de ser o una mica guapo, no fa falta ser molt, molt guapo. O sigui, o guapo o molt graciós.
Estic d'acord.
Si ets una mica graciós, no triomfes.
Però estic d'acord que la gent que... O sigui, al principi, si ets guapo, és més fàcil.
I tens les portes obertes, diríem. Bé, si no, tu t'has obrit la porta.
Exacte. Mira, la cosa és que la setmana passada Laura Escanes i el Pau van penjar un vídeo on estaven a casa del Pau cuinant. Que estaven fent una amanida de tomàquet. Una tonteria.
Una gran elaboració.
Perdó, un altre dia entrarem en que hi ha moltes cadenes de televisió que no sé què els hi passa amb els influencers i que cuinin. O sigui, cada cop s'estrenen més programes d'Arnau Marín, que és un influencer també, que parla sempre en castellà, però fa programes en català.
Aquest debat, què? El vols que el fem?
Home, em fa una mica de ràbia.
Té ganes de treure fa estona que l'està intentant.
Si vols aquest calaix el podem obrir, eh?
No sé què en penseu a mi, a les persones que pengen, o sigui, que són conegudes a les xarxes socials per penjar contingut en castellà, però després arriba una televisió catalana que els hi paga calarons i, entre cometes, utilitzen el català només per això, a mi em fa una mica que dius, a veure, promou el català sempre, perquè és que no t'hem escoltat ni dir una paraula en català i ara de cop i volta et trobem a la televisió pública parlant en català. A mi, al cap, m'estreia una mica amb aquesta.
Jo no estic gaire d'acord amb el que dius tu, eh?
Jo
també. Però bueno.
Doncs jo em posiciono amb l'Olma,
sí,
eh?
Sí, sé que hi ha com els dos Catalunyes, eh? Però jo no, jo no estic d'acord.
Per altra banda, també em contradic perquè trobo que està molt bé que qui sigui, doncs català, portes obertes, tots benvinguts i que bé que se'n parli i quan més gent en el parli, millor. Però sí que és cert que com a consumidora de contingut dic, ostres, que raro d'aquesta persona que la tenia ubicada en un lloc, que per això ara em canvia l'idioma. Se'm fa una mica estrany, però bé, tot sí.
No, és un gran debat que existeix, eh? Però jo no estic una mica d'acord, però bé.
Laura Escanes.
Laura Escanes.
Ai,
Laura Escanes és un altre exemple. Laura Escanes ha parlat tota la seva xarxa en castellà i des que estava a travessa ho fa en català. Hmm. Però bueno, jo crec que és una bona porta perquè també tots els seguidors... Pues,
a mi em sembla bé, sembla correcte.
La cosa, Pau penja un vídeo en les seves xarxes on està cuinant amb Laura Escanes. Un vídeo on parlen de tonteries, coses que no tenen importància, però és un vídeo on es veu molt feeling entre ells. Mm-hmm. No és un vídeo d'un convidat i una convidada que veus que no es coneixen. No, veus que aquestes dues persones tenen una relació fora del vídeo que estan gravant, perquè hi ha feeling. Sí. Un hi-hi, un ja-ja, sí. un aquesta és la meva... Veus que hi ha... Tots sabem quan hi ha tonteries en un vídeo.
Es miren d'una manera...
Sí. Tots sabem...
És química.
Exacte, i són coses que no es poden empastar. Vull dir, hi ha química entre ells.
Hi ha química?
No sabem si ha passat alguna cosa o no hi ha passat alguna cosa. Bé, aquest vídeo es penja la setmana passada. Ens posem tots en alerta i comencem a mirar a veure què està passant amb xarxes i comencem a veure que hi ha molt...
Doncs, hi ha interacció.
I molta interacció. Tant de Laura i Pau com dels amics de Pau, que a mi també em sembla molt curiós. Amb coses que han passat... En aquest vídeo hi ha una paraula que repeteix tota l'estona, que és la paraula roda.
Ja.
Que en tots els comentaris la gent deu pensar, què vol dir roda?
Sí, sí, a mi de...
Roda.
Roda, com una roda
de
cotxe.
Li posa roda i ell li contesta roda, amb una altra roda. Sí. Vale.
És una broma que tenen que jo no l'entenc.
Vale, però jo us explico.
Ah, perquè la sabeu? Home, això m'interessa.
Ara m'arrossego les mànigues. Sabem que la paraula roda vol dir match.
Match.
Ah. Tots sabem que match vol dir quan a Tinder, quan coneixes una persona i l'altra, sí. Quan hi ha com una
química,
bona química, és un match.
Exacte.
Vale, doncs la paraula és match. Sí, sí, és match.
Sí?
Sí, sí, aquesta informació la va donar una companya meva de TikTok, és l'Anna del Salseu de TikTok, que si no la seguiu, seguiu-la perquè és una crack, i ella va dir que és això.
Però a mi això que va dir, ho té corroborat? Sí.
L'Anna té bona informació de Laura Escanes, t'ho asseguro 100%.
I és la besneta de la Mercè Rodoreda, no?
Exacte.
L'Anna Salseu.
Ah, doncs així ja la crec.
Ja és una persona de referència.
Però per què roda? Per què?
No sabem per què van utilitzar roda, però el que sí que sabem és que roda vol dir match. Bé, anant a la travessa. Fa just una setmana, que Pau li va comentar la foto de Laura Escanes de la travessa de la Premier, que recordem que va ser al novembre, fa una setmana que li va contestar i què va posar?
Roda.
És a dir, si fa una setmana que va anar a buscar la foto de la Premier de la travessa i va posar roda, i com sabem que allà estava el Pau, té tot el sentit, es van conèixer aquell dia.
Van fer roda al meu davant.
No te'n vas entrar.
Es van conèixer aquell dia. Té tot el sentit del món que es coneguessin aquell dia.
Home, però vols dir que ho voldríem fer-ho tan evident? Perquè és prou evident, eh? Anar a buscar la foto per comentar i posar roda.
Vale, però van fer-ho. Que potser és perquè en parlem,
sí.
Però que està allà posat. I hi ha dues coses més molt interessants. Ai. Una, i és que, sabeu el rànquing de noms en català?
Sí.
De top noms catalans i tal?
És un filtre que s'ha fet.
Un filtre de TikTok.
Exacte. Tu has de posar els noms.
El Pau el va fer i el primer nom que li surt és Laura.
Oi.
Que dius, ja és casualitat. Mm-hmm. I fa una cara que... Fa com... Ai!
Que li vas cap a somriure tonto.
Sí, somriure tonto. I el posa el número 2.
Perquè, clar, seria molt descarat.
El posa al top 2. I Laura Escanes li posa com un 100%. I el Pau li contesta. Espero que no t'hagis enfadat per no ser el top 1. Ja tonteo.
Va, mare meva, però és que això ja em sembla... O sigui, estem parlant de nens de parvulari, de veritat.
Moltes gràcies.
Va estar ja entre el roda, el, no sé, el 100%. És com
bueno, una cosa,
el llenguatge.
Pau, quan... ara és molt jove i jo juraria que és o del 99... Sí, entre el 98 i el 2000, crec que
22 o així,
24.
Que té 20...
No, és que Laura té 26 o 27.
Té 26,
Laura
és molt jove.
Està separada, casada, és rica, però té... És molt jove.
Ha viscut molta cosa per l'edat que té la Laura, però en Pau Joan Miquel és que no...
Però no deu tenir 20 i pocs.
24.
Ai, doncs em pensava que tenia més, eh? Perquè físicament sí que sembla més... O sigui, una mica més gran.
Amb
no?
Ell,
no.
Un bebé.
25.
Si té una cara bebé i els seus companys...
Ai, doncs vaig a buscar-lo.
Bueno, la cosa és que està clar que el tonteig per xarxes existeix. Que tenim confirmació que hi ha relació? No. que la tindrem, només la tindrem si al final va més. Però que jo estic convençuda que entre aquests dos hi ha hagut tres cervesetes de més. Jo estic convençuda. Sí.
Però ho hem fet que fan, també t'ho dic.
Són molt guapos els dos. Ara em sap molt de... O sigui, és com...
No, i estem...
Avui estàs amb els guapos con los guapos, tu.
Els guapos con los guapos.
Sí. Són molt pesats com posar... El que sempre dèiem, no? Nòvios, nòvios. No, però al final, pues, quan ets tan... tan important, o tens tanta repercussió a xarxes, pos un like teu, es fan tres vídeos i tothom ho recull.
Home, ara en Pau, això de que es parli d'ell de la Laura, li ha anat
home,
bé.
Home, aquest noi està
aquí.
Home, jo m'hi vaig fixar. Quan, abans de fer tots els vídeos, tot això, tenia com 20 21 i ara en té com 26.000.
Veus?
De followers.
O sigui, li han pujat 5.000.
En una setmana.
És que té problemes amb els números.
Sí, 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 sí.
5.000 followers, eh?
Exacte.
Perquè... I t'haig de dir que si es confirmés aquesta relació, a mi m'encanta, eh? Que Laura surti una mica del món d'aquest de Madrid.
I tant. Espera, si voleu, ara, després del butlletí, ho acabem de comentar. Estupendo. Però ara sí, anem al butlletí de la una i després continuem amb més safareig.